Cellers Maset t'ofereix la tertúlia esportiva.
Joanjo Pallàs, bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs, Joanjo?
Bé, molt bé, i tu?
Molt bé, també aquí. Miguel Rico, bon dia.
Bon dia, Bernarda.
Estàs bé, Rico?
Home, bé. A la meva edat.
Tot el bé que es pot estar, no?
Sí, no em fan malgueres coses avui, però vaja.
Tant davant, tu.
He arribat una mica ressentit dels genolls.
Santi Segurola, bon dia.
Bon dia.
A veure, si us sembla, vull començar parlant del Girona, perquè l'últim partit que es va jugar ahir, que va ser el Madrid contra l'Atleti de Bilbao, la victòria del Madrid 2-0 contra l'Atleti de Bilbao, diguéssim que és negatiu per un equip català, però és molt positiu per l'altre equip català. És veritat que el Barça, que en aquesta mena d'intentar no despenjar-se de la Lliga, aquesta pressió al Madrid posant-se 5 punts després de la victòria contra les Palmes, ahir es va tornar a ampliar a 8, però és veritat que el fet que el Madrid guanyés a l'Atleti de Bilbao fa que el Girona ja pràcticament pugui dir que això de jugar a la Champions la temporada que ve està fet. No sé si potser és massa optimista.
Jo diria que està fet és jugar a competició europea.
Això segur, perquè recordem que ara el marge amb el Betis, que és el que marca l'Europa League, són 23 punts i en queden 24 per disputar.
I comprenc que es pugui mirar així, perquè pràcticament la diferència, avui ha de jugar l'Atlético, i amb el pitjor dels casos, la diferència del Girona amb la quarta plaça seria, per exemple, crec que la mateixa que el Barça amb el Madrid, i si donem per fet que la Lliga ja només la pot perdre el Madrid, pues, la participació a Europa del Girona depèn exclusivament del Girona. Però encara s'ha d'esforçar una mica, ha de guanyar, mira, ha de guanyar tot el que pugui a casa. Hi ha un partit importantíssim amb l'Atlético de Madrid a Wanda, i bueno, si avui l'Atlètic no guanya a Villarreal, que és una possibilitat, perquè el Villarreal ja no està tan malament com està, bueno, el de sempre, hi ha certa emoció, per dalt la cosa sembla bastant decidida, no és pas com la segona divisió, que fins al setè tothom té
bestial,
opció de pujar directe, diguéssim. Però no ho sé, en qualsevol cas, el que ja ha fet el Girona no vol dir, no vull dir que s'hagi de conformar, al contrari. Ha de petar les dents i continuar pedalant fins l'últim moment. Però el que ha fet el Girona ja és memorable.
Joanjo i Santi.
Sí, jo crec que això d'equip revelació li va petit al Girona per tot el que ha fet, i jo estic d'acord amb el Miquel. Ara acabés ara el Girona i fes poca cosa més i ja seria un èxit extraordinari. Hem normalitzat a base de passar setmanes el que ha fet, però jo crec que és bo remarcar-ho. Ja té la posició europea guanyada i jo crec que la Champions també l'aconseguirà, perquè és veritat que aquesta segona volta, diguem que s'ha humanitzat una mica el Girona, no ha fet aquella primera volta extraordinària, ha perdut punts a fora de casa, però a casa segueix sent fort. I a més té aquesta manera de jugar que encara que no estigui tan fi com a la primera volta, té molta fe amb les seves possibilitats i només així s'explica que puguis guanyar un partit una altra vegada a temps afegit, no? Amb Estuani, a més, no? que té aquesta càrrega simbòlica de jugador que va resistir a segona, no va marxar. Té molts elements al Girona que el fan admirable, i des de l'entrenador fins a la manera de jugar. Jo crec que ara està, diguem que no és tan atractiu perquè no ho fa tan bé com a la primera volta, però segueix sent un equip. Jo crec que el partit més maco d'aquesta jornada ha sigut el Girona Betis, el més emocionant, sí, sí. Més alternatives, amb dos golejadors, el Dovich i el William José, marcant dos gols, després Estuani, sota la pluja, que li afegeix certa èpica. A mi em sembla que el Girona sempre és bonic de veure, i a sobre, si a més de tenir aquesta vessant, aquest vessant doncs estètic, l'acompanyes amb resultats i amb una cosa històrica que realment és poc equiparable a qualsevol lliga europea ara de les grans, que un equip com el Girona estigui en posició de Champions, em sembla que ja és un èxit. Acabi com acabi, ja és un èxit.
Santi?
No hay mucho más que decir. Yo creo que el Girona está ya prácticamente clasificado para la próxima Liga de Campeones, que es una de las grandes noticias en el fútbol europeo. A su manera, ha hecho un Leicester. Ya sé que no va a ganar la Liga, pero tienen bastantes menos recursos de los que tenía el Leicester cuando ganó la Premier League. Me parece que, aunque hablar de méritos en el fútbol es una tontería, creo que el Girona ha hecho todo lo que se tiene que hacer para estar donde tiene que estar, y donde tiene que estar, para mí, lo deseable sería que estuviera en la próxima edición de la Copa Europa, con lo cual se romperían muchos de esos tópicos sobre cómo está configurado el fútbol y qué derecho tienen los equipos, vamos a llamarle con comillas pequeños, a molestar a los grandes y a integrarse en las competiciones que solo los grandes desean jugar, en la que no desean ver de ninguna manera a equipos como el Girona, porque para ellos es como si no existieran. Esto es algo terriblemente grave en el fútbol, y sin embargo estamos en esa dinámica perversa, política incluso, en la que solo tienen derecho a asistir los privilegiados. Y creo que los méritos deberían contar en todo, en la vida, pero en el fútbol especialmente. Y el hecho es que el Girona ha hecho unos méritos extraordinarios. Y los que no lo hayan hecho, los que no consigan estar en su posición, que arreen. Pero lo que ha hecho el Girona ha sido extraordinario, será extraordinario, y sería todavía más extraordinario si fuera todavía capaz de pugnar con el Barça para conseguir el segundo puesto. Todavía está en condiciones, no creo que lo consiga, pero es que eso, claro, daría paso a que Real Madrid y Girona jugaran la próxima edición de la Supercopa, cobrara 8 millones de euros por ese segundo puesto, se rompiera ese dúo que ya se da por hecho siempre, Madrid-Barça, jugando en Arabia. Bueno, todo ese tipo de cosas que, más que hablar del Girona o hablar del fútbol español, nos habla de lo importante es que equipos y clubes que hacen las cosas bien consigan lo que merecen.
Mira, portant el tema cap al Barça, llegia en el seu Urola aquest diumenge,
sí,
amb l'article postpartit del Barça contra les Palmes, hi havia una cosa que m'agradava molt, Santi, que deies que el Barça ha tornat a recuperar aquesta cosa tan meravellosa pels aficionats del Barça, que és de jugar-se la vida a la primavera. No, que és, sí, és veritat que el Barça lluitant per no despenjar-se de la Liga, són 8 punts de distància amb el Madrid, però en tot cas encara ha de venir un clàssic, per tant, no dones per perduda la Liga encara, i sobretot estàs a quarts de final, no? I aquesta sensació de que a la primavera no et deixes anar encara, sinó que encara està tot per jugar.
És que el Barça en los últimos años, gran parte de la temporada, sobre todo del ánimo general, de la sensación que transmitía a la hinchada, de esa infelicidad, nacía de que a primeros de diciembre estaba fuera de la Copa Europa, que es, vamos a decir, su territorio natural. El territorio natural del Barça, el hábitat donde tiene que estar, es en el que está ahora, en la primavera. Pero han sido inviernos muy crudos para el Barça, para el barcelonismo. Y esa sensación que se ha despertado ahora después de derrotar al Nápoles, incluso de vencer al Atlético de Madrid 4 días después de ganar al Nápoles, pues yo creo que tiene que ver con una especie de sentimiento primaveral al que tiene todo el derecho del mundo, el Barça y los aficionados, a pensar que se han acabado los días cortos y que vienen los días largos, ¿no?
Sí, jo crec que l'estat d'ànim del barcelonisme i la depressió, jo crec que es mesura molt en funció de com li va a la Champions, i aquests anys que ha estat a l'Europa, a la League, jo crec que són... És una competició que el Barça no s'hi sent còmode. Jo sempre dic que el màxim que pots fer amb l'Europa League és guanyar-la, i ningú anirà a Canaletes a celebrar-la probablement, no? Perquè pot sonar una mica sobrat el que estic dient, però és així. La grandesa dels clubs es mateix també pels objectius que tenen, i jo crec que el Barça és un club de Champions per naturalesa. I jo crec que sí que és veritat que el que hi ha aquesta sensació que tens de més de voluntat de fer veure que pots guanyar aquesta Champions, perquè jo crec que en el fons tots creiem que és molt difícil guanyar-la, pràcticament impossible, és aquell tornar a sentir aquelles sensacions d'estar on havies d'estar. Tot i que no ets favorit com ho eres abans, tot i que saps que no parteixes de favorit a l'eliminatòria amb el PSG, però vius aquest sentiment d'estar pendent del calendari, de que la música de la Champions sigui per tu també.
Exacte.
I que la puguis ballar i no quedis allà assegut a un banc.
I mira, això que deia, Joanjo, perdona, de sensacions que són molt concretes, és una tonteria que ara m'ha vingut al cap quan la Champions tenia l'horari que havia de tenir, que era 9:15, i no 9:00. Jo me'n recordo que, clar, d'anar al camp del Barça i que comencessin els partits de les fases ja avançades, quarts de final i semifinals de la Champions, i que aquella hora, 9:15, amb el canvi ja d'hora, encara era amb llum solar.
Clar.
No? I aquella sensació també era molt associada a això.
Bueno, és això que associa el Santi amb la primavera, no? amb la llum. No?
Llargs,
clar,
no?
Imagina't ara que el Barça... És la foscor, no?
La foscor de l'hivern...
I de no estar a la Champions. És una mica metafòric, però és molt així. Sí.
El Barça, el Barça, el Madrid, l'Atlético són equips... City, podríem citar uns quants. Són equips dissenyats per competir fins l'últim moment en totes les competicions que participe. És cert que es ve d'uns anys, que aprofito per dir que això es referia al Bessa, al seu article, i no a l'entrenador del Barça, d'uns anys en els que estaven dominats per la foscor d'uns resultats tristíssims i normalment, i fins i tot inexplicable per la forma que es van arribar a produir. I no direm que aquesta temporada hagi hagut un canvi radical, però veure a l'equip en quarts després de superar el Napoli en octaus és una sensació que no tenies fa temps. I bueno, ara és veritat que ve el PSG i que el PSG jo diria que és favorit, però sempre tens l'opció de poder continuar endavant. I això ja ho deia el Cruyff. El Barça, al maig, ha d'estar en condicions de guanyar-ho tot. La Lliga, la Copa, la Champions. La Copa és evident que ja no solament no la guanyarà, sinó que ja tindrà ocasió de felicitar el propi campió, però hauria d'arribar al mes de maig en condicions de tenir-ho tot a la base encara.
El proper partit del Barça, precisament, ara hi ha aquesta aturada, es torna a aturar la Lliga, precisament per la final de la Copa, entre l'Atlètic de Bilbao i el Mallorca, d'aquest dissabte. Per tant, el proper partit del Barça, que és d'aquí 10 dies, i ja és el partit del parc dels prínceps del PSG. Ara m'ha cridat l'atenció això que deia el Rico. Deia, per mi, el PSG és favorit. No sé si Joanjo i Santi compartiu aquesta visió. Tu, Joan, jo sí?
Jo sí. És, ahir veies el PSG que jugarà amb 10 perquè li expulsen un jugador, va guanyar 0-2 a camp del Marsella. Luis Enrique, com li passa a tots els equips normalment, sempre fa segones voltes millors que les primeres perquè hi ha com un procés d'adaptació a totes les idees que té i normalment els seus equips acaben molt bé i després perquè tenen a un jugador que es diu Mbappé. Més enllà del que està aconseguint Luis Enrique, que és que cada cop el PSG jugui més com un equip, que és un jugador diferencial, i jo crec que això el Barça no ho té, i en futbol i en eliminatòries d'aquest tipus els jugadors diferencials són molt, molt, molt importants. El Barça té alguns en procés, com per exemple la Lamine Yamal, però són molt joves encara com per agafar aquest estatus, i a mi em sembla que això el fa favorit. El que passa que el Barça ara està en una línia jo diria que molt semblant a la de l'any passat, que era un equip fiable, en el sentit de que rep molts pocs gols una altra vegada, ara porta 5 partits sense rebre gols, i sembla que ha trobat alguns retocs tàctics que li han fet fer, bueno, diguem que apropar-se al potencial que té, perquè el que cridava molt l'atenció fa uns mesos és que tu ja sabies que la plantilla no era de les millors d'Europa, però feia un futbol molt per sota de les seves possibilitats. Ara jo crec que és més hi ha una sintonia entre el que pot arribar a fer aquest equip i el que fa, i jo crec que això és el que demanava la gent. I arribats a aquest punt, home, el futbol, jo què sé, s'han vist coses molt... O sigui, que el Barça elimini el PSG tampoc és un miracle, diguem, és una cosa que pot passar, i que el Barça, amb aquest retoc que deia, i jo crec que la irrupció de Cubarsí, em sembla que és un jugador extraordinari, perquè és com tenir dos migcentres, té una facilitat per crear joc des de la posició de central, que em sembla que està donant-li moltíssim al Barça, i Ter Stegen, que torna a ser un porter després de la lesió, que ha donat molta seguretat al Barça, no sé, cosetes, elements, Gundogan, molt més, diguem, exercint aquest lideratge que esperàvem. En fi, tots els jugadors comencen a tenir una versió de si mateixos més elevada, perquè abans era difícil trobar algun jugador que estigués precisament en el seu màxim de rendiment. Bueno, són elements que arribat a aquest punt no té, o sigui, aviam, jo crec que li podíem posar un 35-40% d'opcions al Barça per passar a l'eliminatòria, però hem de ser realistes, el PSG té més potencial.
Seguro, la per acabar.
Yo creo que es 50-50. ¿No? Evidentemente, si cuando hablamos del PSG estamos pensando en Mbappé, especialmente. Jugador que diferencial. Creo que al Barça le conviene ese nuevo estatus, ¿no? De comenzar como no favorito. Es raro, rarísima la pensar en una Copa Europa en los últimos 15-20 años donde el Barça a estas alturas no fuera favorito. Los tiempos han cambiado. Para mí lo más importante es que el Barça tiene jugadores para competir perfectamente con el Paris Saint-Germain. Y también creo que uno de los problemas que habrá que solucionar, no sé si es problema, uno de las ecuaciones que habrá que resolver es qué tipo de equipo va a colocar Xavi en el campo ahora que se van previsiblemente a recuperar Xavi. Perdón, Pedri, De Jong y Christensen. Lo normal, hasta el partido con el Nápoles, era que jugaran los tres, porque eran los titulares. Si se recuperan, seguirán siendo titulares, y este es un problema bastante serio, porque los que no iban a ser titulares han sido, para mí, fundamentales en el hecho de que el Barça haya jugado tan bien. Y me refiero a Sergi Roberto, me refiero a Fermín, y por supuesto me refiero a Gundogan, que para mí es el mejor jugador de la temporada en el Barça, lo digo desde el principio, mal comprendido, mal utilizado, en el sentido que ha tenido que hacer esfuerzos extraordinarios para ser un jugador de 34 años, absolutamente diferencial en posiciones cuando se acerca al área, por los goles que hace, por los goles que da también. Y creo que tendrá que decidir entre lo clásico, Christensen, De Jong, Pedri, y, digamos, lo que ha funcionado hasta ahora. Gundogan, Sergi Roberto y Fermín. Es una elección que los entrenadores suelen decir que ojalá tuviera siempre esa posibilidad de poder elegir. Pero también es una elección que está cargada por el diablo, por decirlo de alguna manera.
És allò, no?, del beneït problema, no? Sí, pues,
sí, però és una... Que...
Sí, però sí, també diuen els americans allò de si no està roto, no l'arregles.
Correcte. Exacte. A veure, són les 11:31, passa un minut de 11:45. Joan Jovellàs, Miguel Rico, Santi Segurola, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Això que dèiem, proper partit del Barça, dimecres dia 10, al Parc dels Prínceps, contra el PSG, aquesta anada dels quarts de final. El dia abans haurà jugat el Madrid contra el City, al Bernabéu, també l'anada dels quarts de final. Recordem el City, que ahir no va passar de l'empat a 0 contra l'Arsenal. Pel que fa al Girona, proper partit, el Girona encara descansa més. Dissabte 13 d'abril a les 2 del migdia, aquest partit que ara comentàvem, el Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid. Aquell cap de setmana el Barça jugarà el mateix dissabte a les 9 del vespre al camp del Cádiz, i entremig hi haurà jugat a 7:15 al Madrid a Mallorca. Recordem, només queden 8 jornades i encara hi ha un Girona-Barça destacat el primer cap de setmana de maig. Moltíssimes gràcies a tots tres, Rico, Pallàs, Segurola.